Radio Vilafranca. Aquest curs 2025-2026 s'inicien al Baix Penedès tres programes Mentora, una iniciativa que vol ajudar adolescents a guanyar confiança, autoestima i seguretat per continuar amb els seus estudis i així construir un futur. El programa es basa en l'acompanyament de persones voluntàries i en un treball conjunt amb els serveis i agents educatius. Ens ho explica des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, anem a parlar d'aquest programa Mentora i per això tinc el plaer de comptar amb dues convidades. Per una part, tenim a la Mara Avendaño, directora del programa Mentora, i a la Sílvia Ferrer, que ja la coneixeu tots, que és la tècnica de l'Oficina Jove Baix Penedès. Mar, primer de tot, gràcies per venir des de Barcelona, perquè ens hem vingut a l'Oficina Jove per fer... A aquesta entrevista. Fundació Bofill, tu ets la directora, com va sorgir aquest programa i per què?
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar avui aquí. Com deies, pues, directora del programa Mentora, que és una iniciativa de la Fundació Bofill, molt encarada a abordar la problemàtica de l'abandonament escolar prematur. Actualment, Catalunya continua tenint unes tasses d'abandonament escolar prematurs molt altes i quan un jove no assoleix una titulació postobligatòria, doncs és un adolescent que afrontarà molt més risc d'atur, precarietat laboral i, evidentment, doncs, exclusió social i pobresa. Llavors, entenem des de la Fundació que és un imperatiu i una urgència educativa, doncs, revertir aquestes tasses d'abandonament i, doncs, entre d'altres actuacions i altres polítiques, doncs, una és reforçar el suport directe que reben aquests alumnes. L'abandonament escolar prematur és un fenomen que no és casual ni és inevitable. Actualment, com dèiem, estem en un 14%, quasi aproximadament un 14% d'abandonament escolar prematur, però quan ens fixem en aquesta dada amb una mica més de detall, no? I entrant a profunditzar una mica, doncs veiem que hi ha col·lectius que tenen molt més risc d'abandonar els seus estudis i, per tant, de no assolir una titulació postobligatòria. Així doncs, el que es proposa des de Mentora és reforçar aquest suport connectant a aquests alumnes, a adolescents, acompanyar-los en la seva transició de l'ESO a la postobligatòria, oferint-los, doncs, l'acompanyament d'una persona adulta, voluntària, amb qui es troben setmanalment i qui els ofereix, doncs, escolta, suport i ajuda en la presa de decisions. Aquests espais, doncs, la relació de confiança i el vincle afectiu que s'estableix, doncs, permet que l'alumne tingui, doncs, uns espais de confiança, un entorn segur en el que parlar de les seves preocupacions, de les seves inquietuds, explorar i connectar també amb els seus interessos i les seves necessitats i, per tant, reforçar tota una sèrie d'elements com poden ser l'autoestima, les expectatives educatives, la confiança en un mateix, que acaben sent també, doncs, elements determinants en aquest risc d'abandonar els estudis abans d'hora.
I per què persones voluntàries?
Doncs bé, la mentoria social, precisament aquesta voluntarietat, parlem de relacions de confiança i, per tant, és una participació voluntària tant per part de l'alumnat com per part de la persona mentora i la persona referent, però aquesta implicació voluntària de la ciutadania, doncs, acaba sent clau perquè aporta autenticitat, aporta proximitat, és un element que permet establir una relació que no parteix d'una relació jeràrquica ni autoritària. Tampoc, no? La persona mentora arriba, doncs, sense posar etiquetes al jove, amb una mirada molt connectada a veure, doncs, les capacitats i a portar en positiu aquest jove.
I han de ser joves els voluntaris i les voluntàries?
De fet, la mentoria socioeducativa té diferents, diferents elements, no? Hi ha diferents projectes. A Mentora, particularment, fem una crida a tota la ciutadania adulta i per tant, doncs, poden ser edats i persones d'estudiants universitaris o joves, no? Que ja són majors d'edat, o qualsevol persona. De fet, no sé, potser la mitjana d'edat ara de totes les persones voluntàries que participen al programa, doncs, es deu ubicar entre uns 45 anys, 40-50 anys, i havent-hi, doncs, joves i gent més gran.
Sílvia, vaig amb tu perquè, des de, primer de tot, gràcies, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de l'Oficina Jove Baix Penedès vau tenir molt clar que volíeu adherir-vos a aquest programa, oi?
Sí, quan vam conèixer l'existència d'aquest programa, que des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ens van informar, doncs, del programa Mentora, després ens vam fer unes sessions informatives amb Fundació Bofill per conèixer-li, saber de què es tractava i quin era el nostre paper i com es feia, vaja. Ens va interessar de seguida perquè nosaltres, aquí a l'Oficina Jove del Baix Penedès, de fet a totes les oficines joves de Catalunya, un dels seus objectius és ajudar el jovent en la seva emancipació, donar un cop de mà, acompanyar i doncs, ajudar en les necessitats que tingui el jovent per poder, bueno, per poder definir el seu itinerari formatiu i laboral. Per tant, fem assessoraments tant laborals com acadèmics, els podem ajudar, doncs, a buscar els estudis, a veure on els fan, a buscar feina, no? I tot això, doncs, ens dona una experiència, un bagatge de les necessitats que tenen el jovent en aquest aspecte, i sí que atenem a molts joves que necessiten aquest suport, perquè sempre tenen, moltes vegades tenen aquell moment que no saben cap on tirar o que han tingut una problemàtica. No ens oblidem que parlem d'adolescents, que el nivell de maduresa, doncs, no sempre està en el punt, no?, que la societat demana que han de tenir quan han de fer una tria, no? És a dir, no tothom té un nivell de maduresa igual a la mateixa edat, que moltes vegades no coincideix en el moment de triar uns estudis postobligatoris, i és un moment, l'adolescència, la pubertat, en el qual hi ha molts canvis, molts dubtes, no? I sí que moltes vegades es necessita aquest acompanyament, no tothom, està clar, I això, doncs, ens va ajudar molt a decidir-nos, de veure la necessitat, més enllà dels números, no?, que comentava la Mar, que sí que n'hi ha i que els coneixem, però més enllà del número de persones que potser, no?, tenen aquest abandonament, sinó hi ha també una mica en genèric. I de seguida ens vam interessar, vam fer aquesta formació i vam començar a pensar com el podríem dur a terme. I se'ns va ocórrer fer prova pilot d'entrada, perquè veiem que, bueno, ens volíem adaptar una mica en aquest projecte. Vam començar per l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal, perquè és un dels que hi tenim, doncs, una relació important. Ens van dir que sí, aquí comencem. De seguida nosaltres també ja pensàvem en fer tacadoli, és a dir, que això arribés a tota la comarca. I no vam haver d'esforçar-nos massa, de fet no ens hem hagut d'esforçar gairebé gens, perquè l'Ajuntament de Calafell i del Vendrell, sortosament, al mateix temps, també s'han adherit en aquest projecte de la Fundació Bofill amb el Mentora. Per tant, doncs, ja són els dos municipis grans, més grans de la comarca, que tenen molts més instituts, no?, que hi ha durant a terme. I la nostra intenció des d'Oficina Jove, doncs, és després poder-ho ampliar a l'Institut de l'Arbós i Cunit, no?, que serien després els que mancarien. Dir que no ho fem sols des d'Oficina Jove, això és molt important. Nosaltres des de joventut sempre tenim la tendència i la voluntat de treballar en xarxa, amb altres serveis, amb altres departaments, tant del Consell com també a nivell, doncs, comarcal, no?, amb els serveis de joventut de tota la comarca, i ens vam aliar, vam oferir, doncs, si volien col·laborar amb el projecte Sis Adolescents, que és el servei d'intervenció socioeducativa, no?, amb adolescents d'aquí del Consell Comarcal, i amb l'ETAC, que és l'equip de tècnic d'atenció comunitària. I ha sigut una bona manera també d'arribar a llocs, doncs, que potser des de joventut no havíem arribat, o també de tenir en compte professionals que es dediquen amb el mateix objectiu, que és ajudar el jovent, però des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada. I amb una mica aquests tres departaments, doncs, estem treballant, doncs, per començar a engegar el projecte.
Abans parlàvem de persones voluntàries, en teniu unes quantes ja aquí a la comarca, oi?
Doncs sí, estem molt gratament sorpreses, perquè hem començat fa dues setmanetes la difusió per buscar persones voluntàries. Cal dir que el jovent, no?, el que serà susceptible de ser mentorat, no?, els joves i les joves, no?, que rebran aquest acompanyament, l'institut mateix és qui els detecta, no?, i qui farà tot aquest treball amb la família, no?, per poder, bueno, doncs, per veure si volen adherir. I fa escassament un parell de setmanes que hem començat la difusió, tenim 7 persones interessades, que ara ja ens hem posat en contacte. hi ha tot un sistema, eh? Fundació Bofill ja té tot el sistema de com, des de la seva web, des del seu web és on es poden inscriure. Nosaltres ja els tenim contactats i ara, doncs, d'aquí una setmaneta o així, els farem una sèrie d'entrevistes, han de fer una formació també, i després, doncs, amb el jovent, en aquest cas d'aquest institut de la Bisbal, que aquest institut, també concreto, no només hi van els joves de la Bisbal, sinó que hi van també joves d'altres municipis. També va ser una mica motiu de tria, no? Hi van també joves del Montmell, del Vinyana, del municipi de Sant Jaume i també de Llorenç. I llavors, doncs, el que farem seran aquests emparellaments, no? Aquest match de buscar, doncs, quin voluntari voluntària, doncs, li va millor a aquell jove, doncs, per els seus gustos, per les seves aficions, per la seva disponibilitat horària, no? I aquest serà, doncs, un proper pas.
Sílvia, ara abans comentava el 14% establert a Catalunya. Aquí tenim dades al Baix Penedès d'aquest abandonament escolar? No s'ha fet aquest triatge, no?
Localment, de Baix Penedès, no les coneixem. Tenim les dades generals.
Les tres tenim una certa edat, ja.
Sí.
Jo no sé si sóc jo qui té la percepció de que ara hi ha més abandonament escolar que no pas abans. No sé si és una sensació, eh?
No, de fet, si mirem les dades, en les darreres dècades hem millorat i hem aconseguit reduir significativament l'abandonament escolar prematur. També és veritat que, com deies, no? Doncs, tot va canviant i el ritme, no? de vida i les diferents etapes van modificant el que seria un itinerari més aviat generalitzat, i ara diguéssim que tenim dades d'abandonament molt inferiors a les que teníem fa 10 o 15 anys.
També hi ha una cosa a dir, un aspecte important, no? Que també els models socioeconòmics, no? I també, doncs, la manera de viure i tot el tema laboral ha canviat moltíssim, no? Perquè realment fa uns certs anys, 20, 30 anys, doncs el jovent que no estudiava se'n anava a treballar.
Correcte.
Llavors també és veritat que avui en dia el jovent té més dificultat d'inserció en el món laboral, depèn de quins àmbits, depèn de quins sectors, i això fa, doncs, que el no estudio treballo moltes vegades sigui molt dificultós, no? Clar. Llavors també ha crescut molt, que jo crec que abans també una mica en aquest sentit, tota la formació ocupacional i tota la formació no reglada que pot rebre el jove, que aquí, doncs, a la comarca tenim els serveis d'ocupació, tenim certes acadèmies, doncs, que també realitzen formacions ocupacionals que estan lligades en col·laboració amb el SOC. I també hi ha un programa molt interessant, que per exemple que és el CNO Start, no? Que també, doncs, dona aquest servei amb els joves que potser no han acabat els seus estudis, que els han deixat, i que és una manera, doncs, de poder fer aquesta formació ocupacional que et podrà portar després a la formació ocupacional reglada, és a dir, els cicles formatius o certificats de professionalitat que et donaran ja les eines per poder tenir un ofici.
Amb majors garanties, totalment, totalment. De fet, ara el que sabem és això, no? Que algú que intenta incorporar-se al mercat laboral sense aquesta titulació mínima postobligatòria, doncs les oportunitats que trobarà seran molt més precàries i seran molt més complexes al moment d'incorporar-se, però al llarg de tota la vida. I sobretot que nosaltres, no, el que defensem és que pràcticament el que hauríem de tenir és una missió zero abandonament, i que tot l'alumnat pugui trobar les oportunitats per construir un futur de continuïtat educativa, i sobretot en aquest sentit el que sabem que és que molts dels motius, no, que expliquen aquestes dades i les desigualtats són elements que no parlen de les capacitats individuals de l'alumne o de la seva voluntat i esforç i dedicació envers els estudis, sinó que parlen d'unes desigualtats i de que no tot l'alumnat parteix de les mateixes, no, del mateix punt de sortida, i per tant entenem que el sistema educatiu i les polítiques socials han de compensar i permetre que no hi hagi cap jove que abandoni perquè no troba el suport ni l'acompanyament per fer-ho. Sabem que hi ha molts joves, no? Aquest, el que explicàvem, no? El sentir-te capaç, el projectar-te tu mateix com una persona que continua estudiant, acaba sent un factor molt determinant. Llavors, realment, doncs, aquest element de que, sobretot el que ens importa és que no n'hi hagi ningú que abandoni per tots aquests factors, no, que com a societat hauríem d'assegurar que troben.
I quan diem abandonar estem parlant de l'educació secundària obligatòria, de l'ESO.
De l'ESO.
Val? O sigui, és a dir, que tot el jovent pugui acabar, no, realment aquesta formació obligatòria i tingui les eines per continuar estudiant, sigui el que sigui, no? O sigui, que hi ha la formació professional, hi ha el batxillerat, hi ha la formació ocupacional o altres formacions complementàries, no? I que realment pugui definir aquest itinerari formatiu que després el conduirà cap a un itinerari laboral.
Absolutament, no? I de fet som conscients que l'alumne, la presa de decisió d'abandonar és una decisió que no es pren en un moment o altre, no? Sabem que tenim aquesta fase crítica i de molt risc en aquesta transició de l'ESO a la postobligatòria, però sabem que és un procés que es va quallant, no? Un conjunt de decepcions, frustracions, de tot aquest element, no? que estàvem dient, d'expectatives que es van mimant, baixa autoestima, que acaben fent fins i tot que alumnes, no, que assoleixen i es treuen l'ESO no continuen estudiant després, no, cap altra matriculació en una formació reglada per assolir aquesta titulació postobligatòria. De fet, la meitat d'alumnes que alimenten aquest 14% abandona a quart d'ESO, no? Ja no continua els seus estudis. I d'aquesta, no, de tot aquest volum, doncs la meitat han aconseguit per rendiment acadèmic i per resultats, doncs, aprovar aquesta ESO. És per això, no, que posem també el focus en aquesta orientació i en aquesta connexió amb el propi itinerari educatiu.
Des de la Fundació Bofill, per què enceteu aquest projecte?
Bueno, des de la Fundació, com dèiem, no? Creiem que cal revertir aquestes dades d'abandonament. Fixem això com un dels nostres objectius estratègics i, per tant, no? Doncs encaminem diferents actuacions per fer-ho, i entre elles aquest component de mentoria, perquè sabem, no? La recerca ens explica, doncs, que té resultats i que serveix com a element per canviar trajectòries educatives en aquells joves que ara es troben en aquesta situació i que, per tant, més enllà d'aquelles reformes sistèmiques que cal portar a terme, doncs cal també afrontar aquells joves que avui, demà i demà passat prendran o materialitzaran aquesta decisió d'acabar abandonant. Nosaltres, com a Fundació Bofill, hem sistematitzat, com explicava la Sílvia, no? el procés, totes les eines hem recopilat, i el que fem és una crida als actors del territori, ajuntaments, centres educatius, entitats socials que vulguin, doncs, desplegar mentora amb el seu jovent i amb el voluntariat del seu territori.
Parlem del Baix Penedès, però també en l'àmbit de tot Catalunya m'imagino que la resposta està sent bona.
Sí, de fet, mentora, just aquest curs començarem la tercera edició. En aquesta edició doncs estarem presents a més de 40 municipis amb actors, doncs, com dèiem, no? Consells comarcals, ajuntaments, centres educatius i entitats, doncs, com l'oficina jove del Consell, que han decidit, doncs, treballar, capacitar-se, rebre tota aquesta transferència que els hi fem de metodologia i d'eines per desplegar aquest projecte. L'any passat, l'edició anterior, que estàvem, doncs, amb 27 punts arreu del territori català, vam arribar a acompanyar a 230 joves en aquesta transició a la postobligatòria, i l'objectiu que tenim enguany, doncs, és seguir ampliant aquesta xifra i, doncs, amb aquests més de 40 punts mentora arreu del territori intentar, doncs, acompanyar a molt més alumnat.
Compteu amb el suport de la Generalitat?
De fet, des del Departament d'Educació es reconeix la mentoria com a una de les iniciatives que aporta. Hi ha molts d'aquests punts mentora, no?, que acaben siguent, doncs, els ajuntaments, les regidories d'educació, moltes vegades emmarcats en els plans educatius d'entorn, que són un instrument que es mobilitza des del departament precisament per treballar aquesta connexió entre l'escola i el fora escola, no?, i aquesta implicació de tot allò que és comunitari, de tot allò que passa, que potser no està passant al centre educatiu, però que és molt determinant en els itineraris educatius dels nostres alumnes. També rebem el suport mentora, doncs compta amb el suport a través de la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials i doncs, també doncs, establim aquesta, tenim un conveni amb l'Agència Catalana de Joventut per fer una crida específica en la qual doncs, treballem perquè des de les oficines joves del país doncs, es promogui i s'utilitzi, diguéssim, posem al servei aquesta metodologia perquè es pugui integrar doncs, a les actuacions i tota la feina que ja s'està fent des de territori.
Sílvia, com són aquestes sinergies amb la Fundació Bofill? Mare, està superposada en el tema, eh? És a dir, no m'hi cap mena de dubte, no? Però com treballeu aquestes sinergies de totes dues?
Bé, nosaltres tenim el contacte de la Laura,
sí.
Que és com si diguéssim la persona més tècnica, no?, que realitza el contacte amb els punts mentora del territori per donar-nos les eines, per donar-nos la formació, per explicar-nos, no? La mare és la que dirigeix i que també hem tingut el contacte més com general, no? Llavors vam rebre una formació en la qual ens van explicar com funcionava realment, quins són els passos que s'han de seguir i el munt d'eines que tenen, perquè tenen un viver d'eines impressionant per poder
com
fer servir.
Com quines? Explica alguna.
Doncs models d'entrevista, models per fer l'emparellament, una eina de comunicació que seria doncs, com un WhatsApp per entendre'ns, no? Es diu Telfy, doncs per poder comunicar-se directament doncs amb les persones voluntàries, amb les persones adolescents, no? I que és la manera de poder tenir aquesta comunicació més directa, no? I hi han tots aquests models i tot de, bueno, i de textos i de materials que ens permeten doncs, anar seguint els passos que ens marquen. Això facilita que, tot i saber què vol dir mentoria, no? Perquè al final les mentories n'hi ha moltes, de molts tipus, no? com a genèric, el concepte de la mentoria, el programa Mentora, no?, ja té tots els passos a seguir, de manera que no hem de rumiar quin pas ve després, ja el tenim marcat, no? Sabem que ara estem buscant els voluntaris, que després hem de fer les entrevistes, no? I això et facilita dur a terme el projecte sense inventar, no? Ja tens tota la metodologia creada.
Totalment, i en aquí també doncs, afegir, no?, aquestes eines i recursos que també facilitem al voluntariat, a part d'aquestes formacions, però es donen, no?, tot d'idees, recursos per a que puguin doncs, enriquir aquestes trobades i sentir-se doncs, acompanyats i orientats en tot el procés. De fet, sempre diem, no?, que com a persona mentora no s'han de tenir totes les respostes, sinó que el que s'ha de tenir doncs, és moltes ganes d'escoltar, d'estar al costat i de donar suport.
Doncs, Mare Bendaño, Sílvia Ferrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acollit aquí a l'Oficina Jove Baix Penedès avui. Gràcies per venir de Barcelona, novament.
Gràcies a vosaltres.
Que déu-n'hi-do a l'excursió que t'he fet. I gràcies i estarem molt atents a les notícies que ens arribin d'aquests diferents instituts que ja s'està establert.
Ja us anirem explicant com va la comarca, perquè ens coordinem també amb l'Ajuntament de Calafell i el Vendrell, per tant, us anirem explicant com va evolucionant el programa aquí a la comarca del Baix Penedès. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Fira Èxit torna els dies 15 i 16 d'octubre a Vilafranca amb la participació d'una quarantena d'expositors. La segona edició de la Fira de les Professions del Penedès, Èxit, tindrà lloc el dimecres 15 i el dijous 16 d'octubre al Pavelló Firal de Vilafranca. Organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració d'agents educatius i empresarials del Penedès, la Fira ofereix orientació acadèmica i professional, especialment als joves que han decidir sobre el seu futur formatiu i laboral, però també a totes aquelles persones que explorin nous camins professionals. Èxit comptarà amb un total de 39 expositors, 15 centres formatius i 24 empreses. I seran representats diversos sectors, com el de la tecnologia, l'electricitat, la salut i l'atenció a les persones, la gestió administrativa, el màrqueting i la publicitat, l'art, l'esport, l'hostaleria, la logística i la indústria alimentària. La fira estarà oberta els dos dies de 9 a 1 i de 3 a 7 de la tarda. L'acte d'inauguració serà el dimecres 11 a les 11 del matí. Inclourà la taula rodona Practicant amb l'Èxit, centrada en la formació professional dual. L'accés a la fira, com dèiem, és gratuït i tota la informació sobre els participants i les activitats programades es pot consultar al web exit.vilafranca.cat. El regidor de Medi Ambient de Cunit visita les obres del nou dipòsit del Consorci d'Aigües de Tarragona. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha visitat recentment les obres del nou dipòsit que està construint el Consorci d'Aigües de Tarragona. Segons va explicar, queda aproximadament un mes per començar les proves amb aigua i comprovar que no hi hagi cap fuita. Abans de final d'any està previst que el dipòsit entri en funcionament. Aquesta nova infraestructura tindrà una capacitat de 25.000 metres cúbics, la qual cosa garanteix fins a 30 hores de subministrament d'aigua als usuaris del consorci en cas d'incidència a la canonada troncal. En període estival, aquesta reserva equivaldria a unes 15 hores. El projecte ha estat concebut amb criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. La major part de la instal·lació s'ha construït soterrada per minimitzar l'impacte visual i la meitat de la coberta es destinarà a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que permetran alimentar la bomba impulsora del mateix dipòsit. Finalitza amb èxit la segona campanya arqueològica de la Batalla d'Ordal de l'any 1813. En aquests nous treballs s'ha aconseguit delimitar nous punts de l'enfrontament entre la coalició i les tropes napoleòniques, com el campament i la zona de la retirada. El mes de maig va finalitzar la segona campanya arqueològica de la Batalla d'Ordal, un assalt sorpresa durant la Guerra del Francès per part de les tropes napoleòniques a les tropes peninsulars o de la coalició. Fa uns anys, l'Ajuntament de Subirats i el CSUB van iniciar, amb l'autorització del Departament de Cultura, una prospecció a càrrec del doctorand en arqueologia per la Universitat de Barcelona, Pablo Carrasco, qui està elaborant una tesi sobre els escenaris de les guerres napoleòniques a la península. I tot està a punt per viure diumenge la 25a cursa atlètica pujada al Castell d'Olèrdola. El ritme d'inscripcions fa preveure el Club El Bressol que aquest diumenge, en la 25a edició de la cursa de muntanya pujada al Castell d'Olèrdola, s'arribarà a les 150 inscripcions. Per commemorar el 25è aniversari, també s'organitza una caminada que ja compta amb una quarantena de persones inscrites. Per animar la participació, el club ha fixat un preu especial de 8 euros. La sortida serà a les 9 del matí, des de davant de l'escola Circell de Moja. La cursa té un recorregut de 12 quilòmetres i estarà acompanyada d'aquesta primera caminada d'11 quilòmetres oberta a tots els públics majors de 10 anys i recomanable per a persones acostumades a caminar. La cursa serà puntuable per la Lliga de Curses de Muntanya del Gran Penedès i part de la recaptació es destinarà a la Marató de TV3.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Obrim l'agenda al detall amb el projecte Biblioteques amb D.O. A Sant Sadurní hi participen activament, d'aquest, amb un munt de propostes al llarg d'octubre, i la Biblioteca Municipal impulsa fins i tot un certamen literari de novel·la curta amb temàtica vitivinícola. Ens ho amplia el Sergi Fernández.
Sempre hi ha moltes activitats, molta intensitat, molta programació a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní, perquè no hi ha setmana que tinguin diverses propostes, presentacions, activitats infantils, juvenils, per adults, llibres i moltes altres coses. Però a l'octubre hi tenim a l'estudi la Glòria Bricoller, la directora de la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní. Diríem que és un mes una miqueta especial, no?
Intens, intens.
Intens. Amb aquest programa que farceix o que ajuda a completar aquestes activitats, que és el cicle de biblioteques amb D.O. I ja des de fa uns anys, a través d'una iniciativa que ha anat guanyant múscul, interès, com és el Premi de Narrativa Curta, de Novel·la Curta Celler de Lletres, doncs, vaja, no hi ha millor manera de començar, segurament, no, Glòria?
Així mateix, amb un bon brindis i una bona notícia. Ja fa 13 anys que organitzem el cicle Biblioteques amb D.O. Durant el mes d'octubre enmarirem les lletres i els vins, i com tu dius, comencem sempre en principi del mes d'octubre, o sigui, això va ser abans d'ahir, dimecres, dia 1, que vam donar el premi. Vols saber qui ha guanyat, Sergi?
Sí, perquè és molt recent. Qui és la nova guanyadora d'aquest premi Celler de Lletres?
Doncs mira, és la periodista Júlia Serra Mitjana i Casanova. És la seva primera novel·la, i la novel·la, en aquest moment, que ja veurem si es seguirà amb aquest títol, es diu Els dies dels talps. La publicarà l'editorial Saldonà, veurà la llum després de Nadal, entre les festes de Nadal i preparant-se ja per Sant Jordi. O sigui que sí, la Júlia Serra Mitjana, estem molt, molt contents tots plegats.
Aquest premi es va impulsar amb la biblioteca i de la mà amb la regidoria de Cultura. Recordem, Glòria, que era una mica per incentivar la creació literària en un àmbit que nosaltres el tenim molt, molt, molt a prop, que el vivim cada dia, no? Aquest sector vitivinícola, el món del vi, dels cars, però segurament no hi havia massa llibres, narratives, sobretot també pensant en ficció, no? En català, buscant també textos inèdits, joves autors, que o no tan joves, però que es poguessin animar. I després d'aquestes fases, no? de creixement, de coneixença, imagino que porteu ja uns anys molt contentes i molt contents de com està anant i de la participació, no?
Sí, mira, l'11è llibre que publicarem, poca broma, l'Ajuntament periòdicament i puntualment cada any ha aconseguit a tirar endavant aquest premi, que no és fàcil, que els premis literaris passen per molts altibaixos, però en el nostre cas estem molt contents del recolzament. Llavors hi ha una mica de tot, hi ha novel·la policia, que hi ha novel·la d'aventures, novel·la romàntica, novel·la històrica, i en aquesta ocasió serà una novel·la sobre un futur, més o menys el 2041, un Penedès amb unes sequeres ja extremes, després incendis de setena generació, i que tota la gent del Penedès està vivint sota terra. Ja estem ja amb tot el Penedès excavat per sota. I
com
tot...
si fóssim ampolles en rimes, eh?
Sí, sí, estem vivint sota terra perquè a fora no es pot sortir, només en moments puntuals de la nit, i llavors hi ha com una espècie de govern o de comissió governativa que regula la vida de les persones que estan sota terra. Hi ha com dues corrents, una corrent que vol sortir i que vol anar-se'n a l'estranger a veure si hi ha vida sobre terra, i després hi ha tota una sèrie de gent que volen intentar seguir vivint a sota terra amb un altre tipus de cultiu. I és molt interessant aquest futur que presenta la Júlia Serra Mitjana. Superxula aquesta novel·la.
Per tant, un salt a futur que ja ens el comencem a olorar, perquè el tenim molt a sobre. Sí. Aquest Premi Celler de Lletres dèiem, Glòria, que ha servit una mica per incentivar, no?, i per estimular la creació, i en paral·lel, al voltant d'aquest premi i de moltes d'iniciatives, no?, ha anat creixent també un públic a través dels clubs de lectura, dels tallers d'escriptura, d'aquests grups de gent que, de manera més o menys espontània o una mica també estimulades en espais com el de la biblioteca, s'han anat reunint, han anat compartint textos, i hem de dir que, entre cometes, s'està fent una certa escola, no?, d'autors i d'escriptors, perquè també una miqueta en la trajectòria del premi anem veient, doncs, que d'on han anat sortint, no?, aquests escriptors que acaben participant, i molts i moltes d'elles, no?, que les darreres edicions estan guanyant el premi.
Sí, és un premi amb vocació nacional, òbviament està obert a totes les escriptors,
sí, sí, a tothom,
i escriptores en llengua catalana, un premi de novel·la escrita en català, de menys de 100 pàgines, que la trama estigui íntimament lligada al món vitivinícola, però clar, aquí, vigila amb els teus somnis perquè es poden complir. La biblioteca, a banda de ser un centre de difusió de la cultura i d'animació a la lectura, vam apostar fort per la creació literària, no només per la lectura. I això, doncs, després de 5 anys, de 5 promocions de tallers d'escriptura creativa, estem veient que aquests autors i autores que surten d'aquests tallers surten amb moltes ganes i moltes vegades sota un projecte sota el braç, i mira, i molts d'ells presenten el premi.
I projectes interessants i de nivell.
O sigui que si guanyen és perquè són bons, no ens enganyem. No sabem qui són fins l'últim moment, quan ja hem deliberat, llavors obrim l'aplica i mira, algunes vegades són autors i autores sadorninencs, que ens fa superfeliços.
I ara que ens parlaves de la Júlia, no?, una periodista, però que, diríem, té molt poc recorregut com a mínim per presentar-se premis i presentar treballs. I mira, aquí la tenim, no?
Sí, ella deia, oi, amb el que m'ha costat escriure aquesta novel·la, pensava, no la publicaré fins al 2041, però no.
L'any de la meva història, no?
Que justament ja estarem sota terra tots. Però no, realment ha sigut l'òpera prima.
Doncs molt contents, evidentment, també de la Júlia Serramitjana, que també la coneixem de fa molts anys, sobretot per ser de Sant Sadurní, també per la seva faceta molt propera a nosaltres, al nostre gremi, al món de la comunicació i del periodisme, i com dèiem, no?, que forma part d'aquest grup de companys que es reuneixen, que comparteixen textos, que participen en moltes de les activitats dins i fora de la biblioteca, doncs, al voltant d'una passió que és la literatura. Glòria, a la Biblioteca Municipal, també al llarg de l'any, aquestes col·laboracions i participació amb cellers i amb el sector és molt habitual, no? Però ara ja, en aquests minuts, per centrar-nos una mica en la programació, no podem repassar-ho tot, però de nou els cellers tornen a estar molt, molt presents, i moltes de les activitats, evidentment, hi ha un fil conductor molt, molt clar. Comencem l'octubre, més carregat.
Sí, mira, el dimecres de la setmana que ve tenim amb el cicle d'especialistes, hem convidat el Jordi Bastard, que és un especialista en literatura de viatges, i acaba de publicar un llibre que es diu En ruta pels cellers catalans, o sigui que aquest ja està superlligat.
Sense dubte.
El divendres 8 a les 7. I el dijous 9 hem convidat una autora vilafranquina, la Mariona Ríos, que presenta un espectacle que es diu Tartrà. És un monòleg sobre la vinya, la dona, està molt bé aquest. El divendres 10, trobada de clubs a la Fascina, i després ja anem a la setmana següent, el dimarts 14, tenim el Most en ruta, el documental que va guanyar el Premi del Jurat Most 2024, que és un que va sobre els vinyaters a Venècia. El divendres 17 parlarem de l'arquitecte César Martinell i tota la seva obra vitivinícola, molt, molt interessant. El dissabte 18, mitologia. El dimecres 22, una hora del conte per infants. El dimecres 29, un taller també per infants, un bibliolab. I el 30, clourem el cicle amb una conferència del Ramon Marrugat sobre el parlar penedesenc. Durant tot el mes, és una cosa super especial i molt interessant que vingueu a veure l'exposició i les vitrines, que són de l'artista de Llorenç del Penedès, la Teresa Baltasar, que ha fet una obra pictòrica sobre les vinyes a l'hivern i les vinyes durant la sequera, que es diu La fe del pagès, i és realment un esdeveniment per nosaltres, crec que únic, que puguem tenir la Baltasar. Ha sigut que s'han alineat els astres, perquè ens vam enamorar del seu mural quan vam anar a visitar el Vinceum i va ser una cosa superespecial. Queda pendent la data del tast que fem amb els alumnes de l'Escola Agrària d'Espiells, amb el Cava Jove Camps, que és el cava que ens acompanya. Serà algun matí d'aquest mes d'octubre, estigueu atents a les xarxes. I després també acompanyem, la biblioteca acompanya els actes de la commemoració de l'afusellament de Lluís Companys, i fem la xerrada sobre la repressió franquista a Sant Sadurní el dijous 16 d'octubre amb l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el Ramon Arnabat. Tot això a la biblioteca, la nostra web és sansadurní.cat/biblioteca. Allà veureu dies, hores i detalls.
Sempre recomanem, sobretot quan hi ha programació amb moltes dates, amb moltes propostes, i això és només un tastet, no, Glòria, de tot el que genera aquest sector, aquest món, a nivell literari i a nivell de creatiu, no, artístic, que a vegades ens pot semblar que potser no hi ha tant de moviment, i això és una bona prova.
I tant, hi ha cinema, hi ha teatre, hi ha història, hi ha tallers, hi ha activitats per joves, infants... O sigui, que és això, sansadurní.cat/biblioteca, i a l'agenda trobareu tot el patracol.
I aquesta col·laboració, no?, el que dèiem abans, aquesta simbiosi amb els cellers i aquesta participació, heu trobat bona rebuda, no?, amb el sector, amb els cellers, amb les bodegues, tot el que té a veure amb la cultura, amb l'art...
Sí,
sumen molt.
Nosaltres fins ara no hem tingut cap problema. Hem treballat, doncs, al llarg d'aquests 13 anys.
I tenim molta rotació.
Clar, hem treballat amb 10 cellers, i n'hi ha alguns que volen repetir l'any següent mateix, i a vegades fem actes als propis cellers, a vegades els cellers venen a la biblio, i des d'un bon principi ha sigut una proposta molt ben rebuda. Estem molt contents d'aquest treball col·laboratiu amb els cellers, supercontents de Lletres i Vins. Amb Jove Camps, ara mateix, res a dir. Tots són bones notícies.
Doncs queda dit, arrencant ja aquest cicle de biblioteques amb D.O., amb una biblioteca sempre activíssima, com és la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní, i com no podia ser menys, doncs aquest mes d'octubre, doncs amb aquest marcat accent al voltant del sector vitivinícola, amb un munt de propostes i moltes altres que ens avançava i que ens repassava amb la Glòria Briculler. Glòria, directora de biblioteca, moltíssimes gràcies per la propera.
Un plaer, Sergi, gràcies.
Que vagi bé.
Avui comencen a Vilafranca les Repensem-nos, la sisena edició de les Jornades de Pensament Nacional organitzades per la Marxa de Torxes per la Independència. Un dels seus impulsors, el Jaume Claramunt, ens acompanya per presentar-nos aquest cartell. Bon dia.
Bon dia.
Tornen les Repensem-nos amb la voluntat d'oferir aquesta reflexió pausada al voltant de temes de país, de temes candents.
Exacte. I el subtítol ho diu tot, no? Jornades de pensament nacional, o sigui, són debats que nosaltres entenem que estan presents en la societat, però que els volem encarar des d'una òptica nacional.
Debats que potser els mitjans convencionals no abordem? Hi ha una mica de crítica en aquest sentit?
Hi ha un pèl de crítica, no tant en els mitjans, sinó fins i tot a la societat. No estem molt acostumats a tractar-los d'una manera... que ens ve bastant donada, no? O sigui, i aleshores nosaltres creiem que s'han de parlar de la manera clara en què molts dels implicats hi parlen. Especialment el segon debat, no? El segon, que tampoc són debats, són tertúlies, aquest segon sí que serà un debat, però vull dir, que és el tema de la immigració, vull dir que estem on estem, doncs, perquè fa més d'un any que aquí no s'ha fet res, ningú ha dit res, vull dir, s'ha tractat d'amagar-lo, s'ha tractat de no parlar-ne, com si amaguen el cop sota l'ala els problemes es resolguessin, i nosaltres doncs ja vam intentar a principis d'any fer aquest debat específicament, igual que vam fer el de la doble xarxa, volíem fer un debat sobre immigració exclusivament, i bueno, va ser absolutament impossible per l'oposició frontal de tot, des d'amenaces a tot tipus
amenaces.
De coses. Amenaces. De dir-nos, ja sabeu, oi, que aquest acte no el fareu?
Així de clar.
Així de clar. I si t'hi fixes, en res, en 8 mesos, doncs les coses han canviat moltíssim. Aquest debat finalment s'ha vist que és imprescindible. Vull dir, no es tracta de criminalitzar ningú ni de donar suport a ningú, sinó es tracta de dir, escolta'm, realment aquest és un problema, no vol dir dolent, sinó un problema que hem d'abordar i que hem de veure com l'enfoquem i com el resolem, no? O com mirem de trobar-hi solucions. Clar, si només deixem parlar un tipus de solucions i no ens hi afrontem, diguéssim, argumentàriament, doncs aquest tipus de solucions acaba acampant a la seva I ara, quan han vist que tindrà 19 diputats, segons el d'això, doncs ara tots correm-hi, saps? Ara,
ara sí.
Ara sí. Bueno, nosaltres ja fa un any que ho volíem parlar, i, o més, no?
Vull dir, i ho fareu.
I aquesta vegada ho farem, sí. No amb el format que volíem fer exactament, però molt semblant, sí.
Clar, les Repensem-nos arriben a la 6a edició. El context en el qual neixen és la nit i el dia, respecte sí. al que hi ha ara.
Sí.
Parleu de nació catalana en un moment que no s'utilitza aquesta terminologia.
Bé, nosaltres pensem que no, la cosa, o sigui, no ha canviat pràcticament res, excepte doncs, que es va afegir molta gent en el seu moment, pensant-se que la cosa estava feta i que era molt fàcil. I
éreu mainstream en el seu moment.
Sí, va ser un moment àlgid. Bueno, de fet, nosaltres vam néixer quan post-2017, en el Repensem-nos. Eh? Per tant, ja recollint una mica
la decepció. Doncs,
la derrota, com l'endemà del 11 de setembre del 714. No? Però sí que pensàvem que la cosa no baixaria tant i que, per tant, es podria reconduir amb més facilitat. Ens vam trobar doncs, que els polítics, precisament, els partits, ens han decebut de tal manera que, aleshores, la gent no és que hagi deixat de ser-ho, sinó que no veu possible amb les estructures actuals doncs, que puguem tirar endavant, aleshores.
I que tampoc està ja per mobilitzar-se.
Exacte. Bueno, perquè no hi veuen, clar, un cop ho has fet i no ha arribat a port, penses, bueno, no cal tornar a fer tot l'esforç si no canvia qui ho ha d'acabar, no? Qui ho ha de rematar. Llavors, aquest és el problema principal, el tap que representen els líders polítics, no? Que no sembla que tinguin ganes de fer un pas al costat.
Enguany us centreu a la Repensem-nos, que arrenquen aquest vespre, en tres temes. Ja has avançat un, la immigració, però tots tres difícils i complicats. Uh-huh. Obriu el foc aquest vespre amb la pregunta ensenyar o educar, què ens passa amb l'ensenyament? És una pregunta que està al carrer,
sí.
Ens fem tots.
Sí. Bé, bueno, és que això és el que més ens sorprèn a nosaltres, no? També, vull dir, o sigui, fa anys ja en aquest moment que estem parlant de l'ensenyament, estem parlant dels mals resultats acadèmics de la majoria dels nostres nanos, estem parlant de que no estem formant unes generacions que puguin tirar endavant aquest país d'una manera clara, però no l'encarem mai, el debat aquest, realment, no? Vull dir, aleshores, clar, nosaltres hem pensat que, en canvi, hi ha molta gent, molts intel·lectuals, molta gent que s'hi dedica, diguéssim, que estan explicant on és el problema.
Un comitè d'experts que va fer una proposta i
sí,
ja es deu haver quedat al calaix.
Es deu haver quedat allà i les propostes que arriben doncs, són propostes aquestes de una mica de happy flowers, que en diem nosaltres. Aleshores, bé, hem portat dues persones que s'han pronunciat i que s'hi han interessat molt, no? Com el Damià Verdera, que va fer aquest llibre que va ser una mica un èxit de vendes, no? Les incompetències bàsiques, on denunciava realment on està el problema. No? El problema doncs, està a les aules, malgrat tot, no? I en el sistema. Vull dir que no en els professors, sinó en el sistema. I l'altre és el Xavier Díaz, que és un fa molts anys que es dedica, entre altres coses, diguéssim, a elaborar pensament al voltant de l'ensenyament. No? Sí que hem volgut posar-hi aquest doble títol perquè doncs, és el debat una mica, no? De si s'ha de tornar una mica o si s'ha de tornar a un tipus d'ensenyament més tradicional on els coneixements tinguin certa importància, on l'esforç tingui importància, on el nen se'l pugui suspendre, o
sense que el frustris de per vida.
Exacte. O educar, no? Que és una mica aquesta nova pedagogia que hi ha en aquests moments, que el nen doncs, no el pots contradir, que ha de ser feliç i que si no estudia prou ara, doncs ja no ho sé, saps? Bé, el debat és aquest i aquí doncs, és on tenim la clau de l'invent.
Els moderarà la periodista del Punt Avui, Cati Morell, que segur que els hi traurà suc.
Exacte,
a tots dos.
Sí.
Aquesta és la primera cita, aquest vespre a 7:45, al Fòrum Verger Balaguer. Són tres sessions, la següent és divendres de la setmana vinent, 10 d'octubre. Ja avançaves, el gran tema del moment, L'heu plantejat amb aquests termes, venen o els cridem?
Exacte. Bé, perquè una mica el debat va per aquesta banda, no? Hi ha tot un sistema polític o tot unes idees polítiques que els estan, que estan acusant precisament, doncs, els immigrants, doncs, perquè, doncs, com si vinguessin aquí a substituir-nos i vinguessin aquí a anorrear la nostra cultura, quan realment el problema principal, vull dir, no et dic que no pugui ser cert això, també, vull dir, però el problema principal és que tenim un sistema econòmic que necessita mà d'obra esclavitzada pràcticament, no? Doncs realment el que fem és cridar aquesta gent, no? Perquè venen aquí, no? Potser sí que des de Madrid ens els porten per diluir una mica la nostra nacionalitat, no et dic que no, a la nostra nació. Però està claríssim que on hi ha treball barat que es pugui pagar misèria i que dona diners, és on hi ha turisme, i per tant, doncs, els països catalans amb això som experts. Llavors es tracta de debatre això, no? Si venen a destrossar-nos o a conquerir-nos de nou, a reconquerir-nos, o els cridem i, per tant, hem d'enfocar-ho en el debat econòmic. No?
Qui debatrà, en aquest cas?
Bueno, en aquest cas, clar, aquí també teníem el problema de que realment, seriosament, ningú ha posat sobre la taula arguments sobre el debat immigratori. L'única formació que nosaltres hem trobat que realment ho estava fent era a l'Hora. No? I aleshores hem cridat el Jordi Graupera, que és el president de l'Hora, que és el que una mica ha posat sobre la taula aquests arguments. Per l'altra banda, hi ha el Santiago Espot, que és una persona, doncs, amb una llarga història, diguéssim, de rebuig a la immigració, i que nosaltres diríem que ho rioleja una mica, o una mica molt.
Una mica bastant.
Sí, exacte. Per tant, en aquest cas sí que serà un debat.
Hi haurà debat, hi haurà confrontació
d'arguments.
I l'última cita que ens proposa el Repensem-nos és pel divendres 17 d'octubre, mantenim hora i lloc, 2 de 8, Fòrum Verge Balaguer, Un país sense cultura, amb Laura Borràs i Pep Antoni Roig.
Sí, una mica és la conseqüència dels altres dos debats. No? Si tenim un ensenyament que no està formant la canalla, especialment en humanitats i en el que en diem cultura, no? I després resulta que tenim una entrada massiva de gent que no es destaca especialment, doncs, perquè es tingui una alta cultura i tinguin temps per dedicar-s'hi, doncs al final el resultat de tot això és que potser la cultura catalana, doncs, no se n'en sortirà d'aquesta. No? Aleshores també volíem debatre no tant sobre cultura en general, sinó com aquest país pot sobreviure, doncs, una situació com la que tenim en aquest moment, no? De baixa qualificació cultural de la població.
Són 3 sessions a partir d'aquest divendres, 3 divendres consecutius, a 8:15 al Fòrum Verge Balaguer, amb 6 ponents destacats, més de 600 places. Cal reservar? Com
no cal reservar, és entrada lliure. Ja ens agradaria rebentar el local, però sempre més o menys si cap. Sí.
Breument, per què hem de venir a la Repensem-nos?
Bé, perquè sentireu coses que no se senten habitualment als mitjans de comunicació i gent que, doncs, està elaborant discurs des de llocs que no són prominents. No? Aleshores, crec que sortirem contents tots plegats.
Jaume Claramunt, marxa de torxes. Gràcies per aquestes Repensem-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagin molt bé.